Al Connectats ens hem ocupat en diverses ocasions de l'eficiència energètica. Avui, però, en plena davallada dels recursos hídrics a causa de la crisi climàtica, coneixem un sistema per al reaprofitament de les aigües grises i per això hem convidat el Ramon García Sala, que és gerent de GEP Ibèrica. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Gràcies.
D'entrada, parlem d'una empresa, la vostra, que quan fa que us dediqueu a instal·lar aquest sistema que consisteix en una depuradora en aquestes comunitats de veïns?
Nosaltres, concretament, vàrem començar a treballar aquests temes a partir de l'any 2004. És quan ens hi vam posar. A fort a treballar-ho perquè doncs, coneixíem la tecnologia i sabíem el que volíem fer, va ser a partir del 2006, aproximadament.
I llavors, en aquell moment, quina era, diríem, la sensibilitat o la consciència que hi havia respecte d'aquest tema?
Haig de dir que al llarg d'aquests anys hem vist un canvi molt important. És a dir, quan nosaltres vam començar l'any 2004, la gent hi estava bastant d'esquena amb aquests sistemes, principalment també perquè el resultat que estaven donant les tecnologies aplicades en aquell moment no eren satisfactòries, diguem-ho així, per no fer-ho difícil. I aquest va ser un dels motius per als quals nosaltres vam pensar que podíem entrar en aquest ram, no? Perquè veiem que el que hi havia en aquell moment estava molt lluny del que donaria satisfacció realment als residents dels pisos a Sant Cugat, concretament, que és on ho veiem, no? I vam estar buscant quina tecnologia podíem aportar nosaltres al mercat que donés satisfacció i que donés bon resultat i que la gent hi estigués satisfeta. La veritat és que una vegada la vam estar aplicant, ens va costar, sí, 3 o 4 anys ben bons aconseguir que la gent ens mirés amb una altra cara, i hem de dir que avui la sensació és absolutament diferent. És a dir, avui la gent ho mira com una tecnologia totalment satisfactòria i que ara, realment ara, inclús quan anem i veiem gent que compra habitatge, et pregunta si realment en l'habitatge hi haurà també tecnologia de depuració d'aigües grises, perquè la veu molt important que hi sigui, també. És a dir, el canvi ha estat molt important.
Si bé aquesta consciència ha canviat i ha millorat, creus que encara queda molt camí per recórrer?
Efectivament, sí. La veritat és que sí. O sigui, nosaltres estem satisfets amb el que estem fent, però de cara al futur no ho estaríem amb el que tenim. És a dir, estem constantment investigant per aconseguir millorar. De fet, fa sis mesos, que hem donat un pas més en aquesta tecnologia. És a dir, continuem aplicant la tecnologia de membrana d'ultrafiltració, que si vols després expliquem com va, i ara en aquest moment li hem donat un pas més a el que els que hi entenem en aquesta tecnologia veiem que podem arribar inclús molt més lluny en el tema del manteniment i en el tema d'aconseguir un rendiment òptim d'aquesta instal·lació.
A veure, comencem pel principi, perquè hem començat la casa una mica per la teulada, però per emmarcar i situar el context en el que ens trobem ara. Exactament quina és la vostra funció? Què és el que feu? Què és el que instal·leu? Com adapteu en aquestes comunitats aquest sistema de reaprofitament de l'aigua?
Bé, nosaltres som, en principi, som enginyeria, amb la qual cosa el primer que fem és contemplar quina ordenança hem d'aplicar per al lloc que hi haurà la construcció d'aquest habitatge. És a dir, en aquest moment a Catalunya tenim 50 ordenances d'estalvi d'aigua. Sant Cugat va ser la primera, efectivament, sobre l'any 2000, però després van haver-hi 50 ciutats més que es van adherir a aquest neguit d'estalvi d'aigua. I, per tant, a més, no hi ha una ordenança que sigui comuna, sinó que cada ciutat ha fet la seva. Amb la qual cosa, com a enginyer, el que fem és contemplar l'ordenança que hem d'aplicar a la ciutat on es farà l'habitatge, i a partir d'aquell moment nosaltres estudiem juntament amb l'arquitectura i l'enginyeria que porta el projecte quina màquina, quina depuradora s'ha d'instal·lar. El segon pas és la depuradora, el tercer és instal·lar-lo i el quart és mantenir-lo. Lo important és que ara ja tenim tecnologies que podem depurar l'aigua gris, és a dir, efectivament, l'aigua provinent de les dutxes i de les banyeres. Ho contemplem només des d'aquest punt de vista, aigua de dutxes i banyeres, i podem fer una tecnologia que ja no hi hagi aplicació de cap producte químic, que era el que nosaltres vam trobar-nos en l'any 2004. Que per depurar l'aigua gris sí que acabàvem aconseguint una aigua depurada, però hi havia un cost energètic important i hi havia un cost químic també molt important que, a més, ens donava molts problemes en els habitatges. Això ha quedat completament solucionat i avui en dia les depuradores d'aigües grises no utilitzen cap producte químic en el procés de depuració.
Mm. De quant estalvi estem parlant amb fent servir aquest sistema?
Nosaltres contemplem, o sigui, el primer és, com que només apliquem, perquè les ordenances així ens ho diuen, que hem d'aplicar la depuradora per l'estalvi de l'aigua que gastem, que consumim en els vàters, en els UVCs, nosaltres tenim estudiat per l'experiència de tots aquests anys que el consum d'aigua d'UVC ve a estar sobre un promig d'uns 35 litres per persona a dia. Les ordenances són molt diverses. Sant Cugat ens diu que hem de calcular 48 litres per persona a dia, Sabadell ens diu, per exemple, 21. És a dir, la diferència, ja que estem també a Sabadell i a Sant Cugat, la diferència és molt important. També és veritat que no és el mateix ciutats que podríem definir com a dormitori que ciutats que són més residencials, etc. Vull dir, llavors, nosaltres, de totes maneres, intentem no apartar-nos molt dels 35 litres per persona a dia. I si tenim en compte que el consum en aquest moment d'aigua d'una persona a dia està sobre els 100 litres diaris, nosaltres ens trobem un 35% d'aquella persona, com a mínim, que és el que nosaltres tenim calculat. Uh-huh. Un estalvi d'un 35% en l'habitatge.
Una cosa és l'estalvi d'aigua, aquest reutilitzament que podem fer. Després, per a la butxaca, què suposa? Clar, això també la gent, a l'hora de fer-ho, m'imagino jo que s'ho pregunta, no? Surt a compte, no surt a compte, ho hem de fer? Està clar que d'aquí a un futur m'haurà de ser sí o sí.
Hem de dir que partim de que l'objectiu principal, tant pels ajuntaments, les autoritats, com per nosaltres mateixos com a empresa, no està al fer negoci econòmic amb les depuradores. L'objectiu principal és l'estalvi d'aigua. També és veritat que si en l'any 2004, quan nosaltres vam entrar en tot aquest tema, estava molt lluny d'aconseguir uns costos, diguem-ne, que no sostessin a la gent que posava depuradores, ara hem aconseguit l'objectiu que nosaltres buscàvem, que és dir que el cost de tenir una depuradora no suposi per a l'habitatge més cost que el que tindria de no tenir-la. És a dir, el cost de manteniment i de funcionament de la depuradora més o menys ve a ser la paritat amb el cost de lo que és l'aigua que estalvia. Però, efectivament, negoci no en faran. Negoci no en faran. No sé si en un futur ho aconseguirem. Jo ho veig llunyà perquè, bueno, de fet, com que tampoc sabem el preu que tindrem d'aigua d'aquí uns anys, oi? Vull dir, quan no n'hi hagi veurem on acabarem. En aquest moment hem de dir que l'aigua aquí a Espanya és molt, molt barata. Quan posin el preu que realment tingui, llavors ja en tornarem a parlar també. És a dir, en aquest moment el que sí hem aconseguit és que, insisteixo, que el cost de tenir la depuradora en aquell bloc d'edificis no li suposi més cost que el que tindria de no tenir-la.
Uh-huh. Estem parlant de comunitats de veïns, que és el que vosaltres feu ara mateix. No sé si també aquest sistema l'apliqueu a gran escala. És a dir, per exemple, un hotel.
Sí, sí.
També?
Sí, sí.
També funciona així?
I tant. I poliesportius.
Uh-huh.
També. Imagina't la quantitat d'aigua que es consumeix en un poliesportiu. Pues en aquests camps, a més, nosaltres demanem que no només es limitin precisament el consum d'aigua d'UVC, sinó que vagin més lluny que això, perquè la tecnologia que nosaltres estem aplicant, que insisteixo és la d'ultrafiltració en membrana, aquesta tecnologia que no utilitza cap producte químic en el seu procés, ens permet utilitzar l'aigua depurada per qualsevol ús que no sigui necessari que sigui potable. És a dir, podem utilitzar aquesta aigua perfectament per regar, podem utilitzar perfectament aquesta aigua per fregar el terra, podem utilitzar perfectament aquesta aigua per 50.000 coses, totes aquelles que no sigui necessari que sigui aigua potable. De fet, la qualitat fisicoquímica d'aquesta aigua, des del punt de vista sanitari, és absolutament excel·lent. Pensem que aquest procés, aquest sistema d'ultrafiltració, és el que s'utilitza en zones de catàstrofe, quan hi ha manca d'aigua i veus els rius aquells que baixen com baixen, sí. Fan passar l'aigua per ultrafiltració i aquella és l'aigua que es veuen. És a dir, nosaltres que fem anàlisis químics d'aquesta aigua, a mi no m'importaria gens fer-hi un trago de tant en tant.
Però això de moment encara no ha arribat, no?
No, normativament no ens deixen.
Clar.
És a dir, no podem definir-la com aigua potable.
Però arribarà?
Bueno, no sé, fins on arribarem també amb aquesta manca d'aigua, oi? No sé. El plan que anem ara, per exemple, quan veus els pantans com els tenim, no sé.
Quan hi hagi necessitat, segurament ens hi veurem abocats.
Necessitat obliga.
Sí, sí, per això, per això.
De fet, la tecnologia va cap aquí també, és a dir, si millorem encara més... Aviam, no ens, no, la filtració de l'aigua es defineix pel rang de filtració a la que vols treballar. Tu pots treballar, i ho hem sentit a parlar tots, pots treballar ultrafiltració, nanofiltració, osmosi, és a dir, tu pots agafar perfectament una aigua ultrafiltrada i fer-hi un procés més, un terciari, que en diríem, i fer un osmosi, i llavors sí que tindràs una aigua depurada. El que passa que pels usos habituals d'un bloc de pisos no fem osmosi, perquè ja, ara potser hauríem de prendre molt més temps per explicar que un osmosi té molta aigua de ratxàs, cosa que no en té l'ultrafiltració, vull dir, hi ha moltes altres coses. No compensa econòmicament ni de lluny fer un osmosi per al sistema de grup d'habitatges, però sí que es podria arribar a aquest punt de potabilitzar-la també, si convingués.
Uh-huh. Ara mateix estem reaprofitant molt poca aigua, un percentatge molt, molt baix. Es podria ampliar...
Sí.
Per tot això que comentaves, aprofitar l'aigua, doncs, ni que sigui per fregar casa, per fer la neteja, sí. Per jardins, per...
Sí, jo crec que el primer que hauríem de fer és ampliar el ventall de, primer, d'aplicacions, això està clar, però jo aniria més lluny. Jo diria que el que hem de fer a Catalunya és que això fos aplicable a qualsevol habitatge que es fes a Catalunya a partir d'un cert nombre d'habitatges. Per exemple, Sant Cugat, i amb la majoria de les ordenances, estan amb, aquesta instal·lació és obligatòria a partir de 8 habitatges.
Sí.
Perquè sortim com a mínim mitjanament econòmicament rentable. No? Però per què ens limitem a aquests 50 habitatges? És a dir, jo sé, per exemple, que ara estem amb el tema de l'ordenança de Barcelona, però hi ha moltes altres ciutats que no ho tenen, això. Comencem per aquí. Comencem per ampliar les ciutats que sigui obligatori l'aplicació d'aquesta tecnologia. Més sabent ara que funciona. O sigui, jo podia entendre que hi hagués un cert recel en el moment en què veies que aquella tecnologia era molt primària i deies, mare Déu, aviam on ens ficarem. Però avui que ja tenim clar que això funciona, em sembla a mi que ja estan fent tard. Ja estan fent tard.
Sí, sí, efectivament. També és sorprenent el que comentaves al principi, que d'aquests municipis que tenen ordenança, referint-se a aquest tema que avui tractem, siguin ordenances diferents. No sé fins a quin punt caldria que es pogués estandarditzar o no.
Jo crec que hauria de ser així, és a dir, ens ho posarien a tothom més fàcil, també. Si hi hagués una ordenança comuna, doncs ja està, coneixem l'ordenança, sabem el que hem de fer, sabem el que hem d'aplicar i sabem lo lluny que hem d'arribar. Ara, en aquest moment, cada ordenança has de fer l'estudi de fins on... I si les veiessis, veuries que hi ha hasta fórmules que dius, Dios mío, has de calcular àrees de metres quadrats, tal, però dius, no, ho hauríem de simplificar tot molt més, i de fet es podria fer de simplificar molt més i fer-ho comú, seria molt més senzill.
Bé, si a Catalunya aquest és el panorama, aquesta és la situació i veiem que encara queda molt per fer, en comparació amb altres comunitats, en comparació amb altres països de la Unió Europea, estem encara molt a les beceroles?
No. Jo a Catalunya li haig de dir que és dels que està més endavant de tot això.
Sí?
Sí. A nivell d'Espanya, sense cap mena de dubte. O sigui, les ordenances estan aquí. Si comences a mirar, bueno, quines ordenances tenim a la resta de l'estat espanyol, pues ben poquetes en trobarem. A la resta, on s'apliquen, i en zones molt concretes, és en hotels, com has parlat abans. Amb hotels és l'aplicació principal, però amb habitatge, pràcticament Catalunya hi para de comptar. Les Balears també, no les deixava, perquè també estan bastant forts amb aquest tema. Però la resta, doncs ja et dic, estan com una mica esperant aviam si això funciona o no funciona. I la veritat és que em sorprèn, torno a dir, perquè avui en dia la tecnologia funciona, i funciona bé. Ja no hauria d'haver-hi aquests dubtes.
I en el sector, hi sou moltes empreses dedicant-vos a això o encara no ha explotat?
No, estem 4 o 5 empreses dedicades a aquest tema. I que portem avenços tecnològics, 2. Vull dir, no, està molt, 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 per, molt al començament. Plegat. Imagino que quan això s'obri hi haurà interès també, inclús per empreses molt més grans que nosaltres. Nosaltres, en el fons, tampoc tenim capacitat econòmica per estudiar i per avançar tècnicament. D'acord que, per exemple, en el cas nostre, tenim una empresa alemana al darrere que ens dona tot el suport i que té un I+D molt, molt important. Però em sembla que som els únics. És a dir, la resta ens anem fent les cosetes com hem fet sempre a les empreses petites aquí al nostre país, treballant els vespres i mirant aviam si fem un invent per aquí, fem un invent per allà. Jo crec que si hi hagués el suport d'empreses importants i hi hagués, a més, mercat per aquestes empreses importants, perquè si no hi ha mercat no hi ha interès, el mercat el tindríem primer si a nivell de tot Catalunya es decidís que això ha de funcionar. Automàticament les empreses obririen els ulls, dirien, ep, aquí s'obre una possibilitat per a nosaltres. Però de moment ens quedem amb aquestes 50 i algunes també fent una mica el ronso, diria jo.
Però fa pinta que això acabarà obrint-se.
Jo n'estic absolutament convençut, però estem tardant. Ja. O sigui, el temps ens està... És que és com tot. Vull dir, si...
Anem tard.
Anem tard.
Anem tard, que anem sempre tard. Passa el mateix.
Anem tard. Vull dir, clar, si busquem la solució quan ja no tenim ni el remei, ja em diràs tu.
Uh-huh. Doncs res, està clar que ens haurem de remengar, més els que en sabeu del tema, els especialistes, perquè hi ha molta feina per fer, com dèiem al començament. Ramon García Sala, gerent de GP Ibèrica, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i explicar-nos doncs, una situació a la que segurament ens hi veurem abocats doncs, la majoria, malauradament, perquè la situació és la que és. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per conduir-me i nosaltres com a empresa hem estat sempre a disposició dels ajuntaments, organismes oficials. La nostra funció amb un 50% del meu temps és pedagògica en aquest moment encara.
Com avui hem intentat fer. Gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a tu. Agraït.